COPE Catalunya i Andorra.
Hola, què tal? Bona tarda, benvinguts a Esports COPE. L'Enric Soto està al control de so, l'Anaïs Martí a la producció. Rebeu una salutació de qui us parla, l'Helena Condis. Són les 3 i quasi 21 minutets de la tarda. Abans d'entrar amb tota la informació esportiva del dia, com sempre, anem amb els titulars de la jornada amb el nostre Top 5. Oh my God, that's the fucking
shit! Top 5.
Nou sponsor pel bàsquet Manresa, ICL, una empresa catalana vinculada a la indústria i a la mineria.
Top 4.
Als Mundials de Natació, Ona Carbonell amb dues medalles va per la tercera en duo lliure. Gemma Mengual i Pau Ribés competiran en duo mixta.
Top 3.
Gerard López, tècnic del Barça B, aposta pel que el filial pugi a segona A. El club estaria disposat a comprar la plaça.
Top 2.
L'Espanyol torna avui a Barcelona i s'entrena aquesta tarda. Demà marxen de nou cap a Anglaterra per jugar els dos últims amistosos abans del Ciutat de Barcelona.
Top 1.
Leo Messi i Mascherano s'incorporen abans a la disciplina blaugrana. Neymar i Dani Alves també han passat les proves mèdiques. Aquesta tarda, entrenament en petit comitè. Demà, tots citats per Luis Enrique.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui coneixerem millor a Robert Fernández, el secretari tècnic del Barça, amb Suso García Pitar, que va ser el seu company a la secretaria tècnica del València i de l'Atlético de Madrid. També parlarem amb Oriol Alsina, director esportiu del Llagostera, per conèixer millor els objectius de la temporada, i amb Josep Vives, president del Manresa, sobre el nou sponsor de la ICL.
El debat a Esports COPE.
Avui ens prendrem un bracafé amb Xavi Riera de la Sexta i amb Andrés Corpas d'Esports del diari El Mundo.
La pregunta a Esports COPE.
Us preguntem com valoreu que Messi i Mascherano s'hagin incorporat a la disciplina blaugrana. Evidentment, Helena, les sensacions per l'audiència d'Esports COPE són totes molt positives.
Molt bé, Anaïs, doncs que tenim premi, no?
Suposo que tu també compres, no?
Bastant, home, i tant. Estic contentíssima que s'hagin incorporat ja.
Ja els tenim pràcticament a tots aquí, amb Claudio Bravo, que després ens ho expliques, però jo sé que ja s'està entrenant, oi que sí?
Ja està a tope, ja està a tope.
Doncs bé, a Facebook, l'Álvaro de Tobar Domínguez ens diu que molt bé i que venen amb moltes ganes, i la Sònia Leal diu que això és sinònim de les ganes que tenen de seguir guanyant. Ja ho sabeu, que podeu seguir opinant a facebook.com/esportscopecatalunya i a Twitter @esportscope. Entre totes les respostes de la setmana, demà sortejarem 3 entrades pel Camp Nou Experience.
Doncs demà aquest premi, com ens deia l'Anaïs, esperem que aneu participant, perquè no està gens malament, eh?
No, estem tenint moltíssima participació aquests dies, gràcies a tots.
Molt bé, doncs anem a matèria.
Ei, saps que han baixat el preu del Ford Ka a 5.990 euros?
Ja.
Doncs han ampliat l'oferta fins al 31 de juliol. Et pots comprar un cotxe nou per 5.990
euros. 5.990
euros.
Condicions a Ford Pones. Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. romacarabs.com.
Como dije recién, es difícil, pero no tengo duda que vamos a seguir, porque este grupo tiene mucha gana y mucha ilusión por seguir consiguiendo cosas. Y como dije la última vez, quería las tres, acá están las tres. Visca el Barça y visca Cataluña.
Aquest era el discurs d'un Leo Messi molt feliç i emocionat l'endemà de guanyar la Champions a Berlín. Ni més ni menys que la seva quarta Copa d'Europa amb el Barça. En la celebració del triplet, davant d'un Camp Nou enfervorit, corejant el seu nom, ara ho escoltàvem, i amb els seus companys fent-li la reverència, Messi ja avisava que guanyar la triple corona per segon cop a la història és molt complicat, però ara toca seguir. I l'equip té ganes de més i més i més i més, sí, més enllà en paraules. Ho demostra també en fets. Una prova del seu màxim compromís és que ha decidit retallar les seves vacances i aquest matí ja ha anat a la ciutat esportiva per posar-se en marxa. La millor notícia pel Barça és que el déu del futbol està endolladíssim. A l'horitzó, el sextet. L'ambició del vestidor és unànime. Hem escoltat a Luis Enrique i a la plantilla dir-ho. I els hem vist demostrar-ho al camp, amb sacrifici. Segurament Messi també els ha escoltat i els ha seguit i no ha pogut esperar més per posar-se a treballar quan abans millor. Després de perdre la final de la Copa Amèrica i haver de suportar crítiques injustes a Argentina, el que queda clar és que l'esperit guanyador, les ganes i la lluita per ser cada cop millor segueix intacte amb Messi. El Barça fa feliç a Messi i Messi fa feliç al Barça. Aquesta, sens dubte, és la millor notícia per Luis Enrique i per tots els culers. Ben tornat, Leo.
Helena Condis, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
aquesta música tan bonica que ens posa l'Enric Soto des del control de so, anem amb una altra notícia maca del dia, amb la bona notícia que hi ha Can Barça, que és que Messi i Mascherano han perdonat dies de vacances i s'han presentat a la ciutat esportiva a primera hora del matí. Joan Heredia, bona tarda.
Bona tarda, Elena. Efectivament, tal i com deies a l'editorial, l'ambició de la plantilla és màxima i això porta el millor jugador del món i un dels pesos pesats, com és Mascherano, a tornar a la feina 4 dies abans. Messi i Mascherano tenien permís fins dilluns, de permís de Luis Enrique, recordem que van jugar la final de la Copa Amèrica, però s'han reincorporat per sorpresa 4 dies abans, juntament amb els brasilers Alves i Neymar, que s'havien de reincorporar avui, matí amb les habituals proves mèdiques, juntament amb Marc-André Ter Stegen, que si recordes es va reincorporar 11 dies abans a la gira americana, però que encara no havia passat aquestes proves.
Sí, que va retallar a més 11 dies les seves vacances per intentar doncs disputar-li la Lliga a Claudio Bravo, veurem què passa, no?
Efectivament, ambiciós també Ter Stegen, no havia passat aquestes proves, les passava avui juntament amb els argentins i els brasilers, i a les xarxes socials els hem pogut veure, molts contents, molts somrients i amb moltes ganes d'entrenar. Tantes ganes, Helena, que no t'ho perdis perquè s'entrenaran ja aquesta mateixa tarda a la ciutat esportiva a les 6:30, tot i que Luis Enrique li havia aconseguit avui a la plantilla dia de festa.
S'entrenaran aquesta tarda Neymar, Alves, Messi i Mascherano en solitari, perquè els altres tenen festa fins demà al matí.
Efectivament, s'entrenaran en solitari fins demà, que es reincorporaran a la resta de la plantilla, s'entrenaran demà i dissabte, on Luis Enrique, a més, donarà la llista de jugadors convocats pel partit d'aquest de la quarta jornada de la International Champions Cup, que jugarà diumenge contra la Fiorentina, allà a Florència, a les 9 de la nit.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. El que esperem és a Claudio Bravo,
Sí, efectivament, és l'últim que falta per reincorporar-se, el xilè Claudio Bravo, que ho farà dilluns, dia 3 d'agost, però que ja s'està entrenant allà a Xile, al camp del Colo-Colo, al club on es va criar ja des de ben petit com a futbolista.
Segurament li ha vist les orelles al llop, veu que Ter Stegen ha retallat les seves vacances, s'ha incorporat abans a la gira nord-americana i ha dit, escolta, jo m'he de posar les piles a tope per quan torni el dilluns, si és que no torna abans, posar-li molt difícil a Luis Enrique.
Sí, perquè aquest any serà una competició feroç a la porteria, a veure qui acaba sent el titular del Barça.
Molt bé, doncs gràcies, Joan. Després ens actualitzes com ha quedat el Madrid,
Sí, de moment 0-0, està jugant aquest partit de la International Champions Cup contra el Milan, minut 66 de partit.
Molt bé, doncs canviem la sintonia perquè l'Anaïs ens porta un reportatge, el millor trident de la història del Barça ja està al complet, Neymar és el que ha tingut les vacances més llargues i Messi ha descansat, per fi aquest estiu ha descansat, sense amistosos, sense bolos, i fem un repàs de la gran temporada dels dos i dels reptes que els esperen a aquesta temporada amb aquest reportatge de l'Anaïs.
Uno ya tiene desde hace años la claridad para determinar que yo no he visto jugador igual que este, y encima tengo la fortuna de poder entrenarlo y verlo cada día entrenando, prácticamente para mí incomparable con ninguno de los jugadores que he visto antes, y ya he visto bastantes a lo largo de mi vida, y será un jugador único y repetible.
La temporada 2014-2015 ha estat sinònim del redescobriment de Leo Messi. L'argentí, que per molts és el millor jugador del món, ha marcat 58 gols en 60 partits, 43 en Lliga, 5 en Copa i 10 a la Champions.
Que és el millor jugador del món i que quan està al nivell que està com aquests últims partits, pues és increïble, ¿no?, verlo jugar así, y bueno, es determinante, lógicamente, porque es el mejor jugador del mundo, lo tenemos nosotros y es un privilegio.
Una faceta golejadora que l'ha combinat a la perfecció amb la d'assistent, un símbol de maduresa d'un jugador que no para de batre rècords, superant inclòs els 251 gols de Telmo Zarra, el fins al moment màxim golejador de la Lliga.
Jugar con Leo es un honor. Para mí eres mejor, el primer del mundo, y creo que vamos a hacer muchas cosas. Creo que Leo sí va a bater un récord ahora. Y como dije, Leo está haciendo historia.
En el gol 400 de Messi, el centro ha sido mío. Cuando nos retiremos del fútbol, que diga, ¿quién ha sido el más grande del fútbol? Messi. ¿Quién le daba los pases? Dani. Y ahí estará mi nombre.
Malgrat tota classe d'especulacions sobre el seu futur, al maig Leo Messi va firmar el seu nou contracte que el vincula al Barça fins al 2018.
Bueno, la verdad que la relación fue muy rápida, sencilla, no hubo ningún tipo de problema en poner un acuerdo enseguida, y no tengo ninguna duda en seguir acá.
Leo Messi, un jugador amb classe, amb història i amb un futur que segueix sent prometedor i que ningú es cansa d'admirar.
Soy demasiado mesista para estar comparándolo. Para mí Leo siempre es el mejor, no tengo duda. Nunca vi un jugador como él. Seguramente no lo voy a volver a ver, así que lo disfruto en todas sus facetas.
i de Messi a Neymar. En la seva primera temporada com a blaugrana va marcar 9 gols en 26 partits. Era la seva adaptació i l'inici d'una gran explosió futbolística.
Él necesitaba un tiempo para adaptar a todo eso, para ir evoluindo. Y yo pienso que ese es el año que hay que realmente ver sus cualidades, que realmente hay que ver el jugador que para qué ha sido fichado, ¿no? El año pasado estuvo bien, pero este año tiene que estar mejor. Y yo estoy seguro que lo hará.
Aquesta última temporada hem vist la millor versió d'un Neymar que segueix creixent. El brasiler ha marcat un total de 39 gols en 60 partits, 22 en Lliga, 7 a la Copa i 22 a la Champions.
Yo creo que habrá encontrado un ambiente mucho mejor. Personalmente creo que está más tranquilo en todos los sentidos y por lo tanto pues su rendimiento a día de hoy es excelente, que es lo que esperamos todos de un jugador como él, que es un jugador único.
Uns resultats que sense el feeling especial amb Leo Messi difícilment haurien estat possibles.
Ja és la segunda temporada que vamos a jugar, que estamos jugando juntos, que cada vez nos conocemos más, que hoy por hoy jugamos más cerca dentro de la cancha que el año pasado. Eso hace que intentemos de buscar, de contactar más. Y bueno, como dije recién, es un grandísimo jugador y es un placer poder compartir cancha con él.
Leo Messi i Neymar, dos membres d'un trident que juntament amb Luis Suárez inicien una temporada disposats a seguir sorprenent i a fer-nos disfrutar del millor futbol.
I després d'escoltar aquest reportatge, quines ganes de tornar a veure els tres tenors en acció, Messi, Neymar i Luis Suárez, junts ja des del principi de temporada. Seguim en clau blaugrana perquè volem conèixer una mica més la figura de Robert Fernández. Per això truquem a Suso García Pitarch, que va treballar amb el nou secretari tècnic del Barça, tant al València com a l'Atlético de Madrid. Suso, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, pues yo te quería preguntar por Robert Fernández. Trabajasteis juntos en la Secretaría Técnica del Valencia y también en el Atlético de Madrid. Tú le fichaste, le conoces bien, sois excompañeros y además me consta que amigos. ¿Cómo es Robert Fernández?
Bueno, yo creo que Robert es una persona muy conocida, ¿no? Por empezar un poco por el principio, ha sido un grandísimo jugador porque ha sido como futbolista capitán de la selección sub-21, en la olímpica, en la absoluta. Y la parte más desconocida, que de repente hay compañeros de profesión que me dicen, bueno, ¿y tú cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo trabajasteis? Yo creo que Robert también tiene una experiencia importante en secretarías técnicas. De hecho, coincidimos en el Valencia prácticamente 2 años. Estuvimos trabajando juntos y luego en el Atlético de Madrid casi 4 años trabajando en la secretaría técnica. Es decir, que tiene un conocimiento amplio también del mercado y una experiencia muy importante en esa nueva faceta en la que yo estoy seguro que se va a desarrollar muy bien. Y sobre cómo es Robert, bueno, pues yo creo que le conocéis todos. Es sencillo, es muy directo, es muy frontal, es franco, es una persona transparente, es muy buena persona y muy trabajador.
¿Has hablado con él ya? ¿Te ha pedido algún consejo para esta nueva aventura que afronta?
No, de cuando me enteré nos whatsappeamos un poco y estuvimos ahí enviándonos unos mensajes y bueno, yo le dije que me alegraba mucho y que se lo merece. La verdad es que él tiene una trayectoria en el que el otro día leía en algún periódico que era el último escalón, efectivamente, es el último escalón de algo que él deseaba, que él merece y que seguro que va a hacer muy bien.
¿Tú te lo imaginabas eso, que Robert acabaría en la dirección deportiva del Barça?
Bueno, a Robert en su vida post futbolística como jugador, yo siempre he bromeado con amigos y he dicho que a él le faltaban 3 cosas, ser presidente o director deportivo o entrenador de cualquiera de los 4 clubes en los que ha dejado una huella importante, ¿no? Que eran el Barcelona, el Valencia, el Villarreal y el Córdoba. En cualquiera de esos clubes podría haber desarrollado cualquiera de las funciones, ¿no? Y a la del Barça, pues para él que es muy barcelonista y que es muy culé, pues yo estoy seguro que, vamos, le está haciendo sentirse tremendamente feliz, y a quienes le conocemos y le apreciamos, pues nos hace seguro que a todos nos da mucha felicidad verle a él feliz. Ha cumplido un sueño y es una persona absolutamente entregada a su trabajo y a su profesión, seguro.
Ahora está feliz, dices, pero esto es el Barça, ¿eh? Y la presión es diaria y muchas veces el secretario técnico es el parapeto de todo.
Bueno, mira, ahí la verdad es que son cargos y son situaciones con mucha presión, pero quien ha sido futbolista, quien ha desarrollado como entrenador, quien ha desarrollado trabajos en secretarías técnicas con anterioridad, todo esto de la presión lo tiene muy asumido, es decir, es una presión muy grande, pero ¿cuántas veces ha sufrido presión Robert tirando un penalti, marcando un gol, jugando un partido, cuando falta un minuto? Es decir, es una presión a la que la gente que estamos en este mundo, pues yo creo que estamos un poco acostumbrados, y él, por los escenarios en los que ha desarrollado sus trayectorias y por la importancia que él ha tenido en las facetas como jugador, como entrenador y en las secretarías técnicas que ha estado, yo creo que la presión a Robert, bueno, la presión que él se meta sobre sí mismo por hacer las cosas bien y por ser coherente, y bueno, como todos las tenemos, ¿no? Pero no creo que tenga una presión añadida por todo eso. Que claro que va a tener presión, todos tenemos presión, pero no creo que la presión sea algo que Robert no haya llevado consigo durante toda su vida.
Sí, sí, ha tocado, como decías, todas las teclas en el mundo del fútbol. ¿Cómo ve el fútbol y qué crees que puede sumar a este Barça del triplete?
Mira, Robert es una persona que en las secretarías técnicas en las que hemos compartido horas, a mí siempre me ha llamado la atención. Lo primero, él es como es una persona muy sincera, muy directa, muy tranquila, muy coherente y muy transparente. Entonces, no, lo que dice es lo que piensa, te lo dice con mucha claridad, con pocas palabras, y es muy directo, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención que todos los jugadores que él ha señalado, que él ha marcado, que la ha promovido, que ha defendido su contratación, pues son jugadores que tienen dos puntos muy importantes y en común siempre, y es que a él le gustan los jugadores de muchísima calidad y que sean muy competitivos, que sean muy ganadores. Yo creo que eso es lo que mejor resumiría un poco cómo Robert ve a los jugadores. Y además de eso, por haber salido de una cantera, por haber formado parte de una escuela de fútbol, la del Valencia, cuando estuvimos ahí también, Robert es una persona que siempre mira a los jóvenes, que siempre ayuda a los jóvenes, que se preocupa mucho de los jóvenes, pero no de los jóvenes, incluso de los muy jóvenes, de los muy pequeños, ¿no? O sea, yo le he visto a él pues ver partidos desde alevines hasta, y porque es lo que le gusta, y apostar mucho por jugadores muy jóvenes cuando él intuye que la competitividad y la calidad existen.
O sea que en la puerta de salida, como bien sabes, está Pedro. O sea que por lo que me dices, si finalmente se marcha, Rubén, ¿apostará por la cantera o crees que buscará fuera también?
Te puedo decir lo que te puedo decir, que es lo que he dicho, de todo lo que le conozco. Estoy seguro que lo que haga será coherente y será lo correcto, porque es una persona muy justa siempre.
Pero él tiene carácter, ¿no? No le tiembla el pulso a la hora de tomar una decisión.
No, en eso quienes conocen al Robert jugador, Robert es lo que ha sido también. Es un jugador, ha sido un jugador con muchísimo carácter, con temperamento y frontal. Y él como persona es así, es una persona muy directa, así que es muy sencillo saber dónde está, saber lo que piensa, y es muy sencillo poder entenderse con él, muy fácil.
Vaya, pues se van a juntar dos personas muy directas, porque Luis Enrique también lo es. ¿Se van a llevar bien él y el técnico o qué? ¿Cómo lo
Seguro
ves?
Que sí, yo creo que yo tengo cierta experiencia en este sector y cuando coinciden ex compañeros que han sido compañeros o no, pero que aman su profesión y que viven para ella y sienten esa pasión por el trabajo que desarrollan, es todo muy sencillo. Es más complejo cuando se mezclan otras cosas, pero dos personas como ellos, seguro que estoy seguro que se van a llevar bien, seguro que se conocen, seguro que hablarán mucho, que habrán hablado mucho, y las personas de fútbol se entienden muy fácil.
Y con un Zue, ¿no? Que se ve que tienen buen feeling, se conocen ya de antes y creo que tienen algún hobby en común también.
Bueno, eso ya son cosas suyas.
La bici, ¿no? ¿Le gusta o no?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues pueden hacer un buen tándem ahí saliendo en bici, ¿no? Disfrutando y aparte trabajando, porque tienen tela por delante aquí en el Barça.
Seguro que lo van a hacer muy bien, no tengo ninguna duda. Seguro que todos los culés pueden estar tranquilos porque en cuanto a entrega, profesionalidad, honestidad, pues bueno, estás hablando de personas que en su vida como futbolistas y en su vida actual, esos valores los han mostrado siempre por delante.
Bueno, Suso, pues muchísimas gracias por atendernos, por acercarnos un poquito más la figura de Robert Fernández, y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
era Suso García Pitar, que excompany i amic de Robert Fernández. Per cert, el nou director esportiu del Barça ja s'ha reunit a la Ciutat Esportiva amb l'Albert Soler, el director d'Esports Professionals, i amb Raúl Sanllehí, el director de futbol del Barça. Sobre la taula, evidentment, les possibles sortides de Pedro i d'Adriano. Ara anem a la publi i de seguida estem al debat.
¿Quieres estrenar coche antes de irte de vacaciones? En Donai Automuseo 2000, concesionario oficial Ford, tenemos ahora los mejores precios del año. Últimas unidades de C-Max, Focus y Mondeo en condiciones muy especiales. Las mejores ofertas en vehículos de gerencia y kilómetro cero con la máxima garantía y fiabilidad. Donai Automuseo 2000, en Barcelona, Diputació 43 y en Zona Franca, Carrer de 38. O en automuseo2000.com.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
I avui em fa moltíssima il·lusió prendre amb un Bracafé amb l'Andrés Corpas del Mundo i amb el Xavi Riera de la Sexta. Què tal, companys?
Hola, Anna.
Bueno, Xavi, què vols prendre, tu que t'estrenes aquí?
Home, doncs mira, jo estic esperant a la tertúlia per prendre un cafè, així que si em poses un tallat, perfecte.
I tu, Andrés, que deus estar entre el futbol i el Mundial de Natació també una mica cansadet ja, també un cafè doble o què vols?
Jo doble i amb gel.
Vinga, doncs, doble i amb gel. I comencem la tertúlia, perquè avui, sens dubte, la bona notícia del dia és que Messi ha decidit retallar les vacances després de totes les crítiques injustes i els pals que ha hagut de suportar l'Argentina. El que està clar és que Messi arriba encara amb més ganes, no?, aquesta temporada. Xavi.
Sí, sí, arriba amb ganes i em diuen que està molt fort, eh? Vull dir que en els últims anys ha guanyat musculatura i es pren les vacances també en sèrio, sempre amb un petit forat per anar una, doncs jo ho vam veure, no?, ahir a l'Instagram, doncs corrent a la cinta, fent una miqueta de musculació, i arriba amb ganes, i això és positiu, perquè els culers sempre ens preocupem de, ostres, el Messi està content aquí, se'n va a l'Argentina i ens el tornen deprimit. Però bueno, això ha anat bé aquest parèntesi, és per fi una pretemporada on ha pogut descansar,
exacte,
fer bolos amistosos d'aquests, benèfics, històries, i ja està, és perfecte, tu. Això, en plena forma.
Això és el que deia jo, no?, que per fi l'hem vist tranquil, ahir a la cinta, no, Andrés? O sigui, ve amb piles cargades.
Sí, demostra que és un dels capitans de l'equip, té que donar exemple, va donar exemple també a Andrés Iniesta, que va tornar abans, inclús n'hi ha hagut altres jugadors que
Mascherano,
han tingut abans, com Mascherano, com Ter Stegen, que no volen perdre ni un minut, no? I si han de tornar abans, si han de descansar un poquet menys, ho fan. Crec que implica, demostra la implicació que tenen en l'equip i que, evidentment, que quan se guanya tot, encara se vol guanyar encara més, no? Volen més títols i crec que aquesta és la part que tenen tots en comú en aquesta pretemporada.
I avui també han tornat Neymar i Alves, que han tingut bastants dies per descansar, però que no han parat de retransmetre les seves vacances per Instagram, no? Els dos, brasilers com són.
Ja els hi va, no? Neymar sempre ha estat així i no el canviarem, però bueno.
Però canviarà una mica el seu comportament, aquests desaires que li feia Luis Enrique quan el canviava. Creieu que pot canviar una mica el brasiler, el seu comportament aquesta temporada, sí?
Segur, perquè ha sigut precisament al final de temporada quan ha patat tot, no? Va ser aquell desplante que li va fer el Sánchez Pizjuán, va demanar disculpes, després aquella acció a la final de la Copa del Rei que no ha agradat massa, fins i tot el Xavi li va criticar, o el propi Luis Enrique. També ha sigut a la final de temporada quan li va passar això a la Copa Amèrica. Tot això el fa reflexionar, és un any més madur, tot això ajuda a evolucionar el Neymar, segur que el veurem una miqueta més seriós.
Andrés, sí, estàs d'acord?
Jo no estic tan segur.
No? Tu ets més, no. Ets més pessimista amb Neymar.
No pessimista, sinó que és que ell mateix ha dit que és la seva forma de ser, que quan s'enfadava i anava a la banqueta deia que no passava res, li treia ferro a l'assumpte, però deia sempre que era la seva forma de ser i que anava amb ella a totes, no? Crec que és una de les tarees més bèsties que té Luis Enrique. Ahí sí que ha de fer d'entrenador i també, entre cometes, perquè no ho és, de psicòleg.
Bueno, si no té el seu psicòleg, si no...
Exacte, però per això deia entre cometes i que ha de treballar en aquesta línia, no? Perquè ho ha dit públicament. Ara Xavi deia després de la final de la Copa del Rei que a Luis Enrique no li va agradar el gest que va tindre Neymar i ho va dir públicament i no va tindre cap inconvenient.
Sí, sí,
jo crec,
sí,
que no crec que els canviï el que és l'aspecte del joc, vull dir, aquestes filigranes no crec que els canviï, però el que sí que canviarà és, o sigui, dubto, m'estranyaria molt o em decebria moltíssim que tornés a fer públic una enfadada com la que va fer el Sergi Pijuan. Un cop ja l'has fet, el vestidor no ha agradat i tornar-ho a fer públic, una altra cosa és que de portes endins, doncs, agafi el gent que no m'ha gustat nada que m'hagués canviat, però portes en fora no crec que la torni a liar d'aquesta manera. En aquest sentit, el tema de la filigrana i això és la seva manera de jugar i segurament no seguirà fent.
Doncs veurem què passa a la gira. I hem d'anar, doncs, perquè ens deixen noms propis, no? Un és el de Luis Suárez, que aquest any comença ja per fi de zero, i sense Messi, sense Neymar, l'hem vist de líder, i l'hem vist a un gran nivell, no, Andrés?
Sí, n'hi havia moltes ganes de veure des de l'inici, no?
Sí, la veritat és que sí, se'l veu feliç, amb un bon to físic, bé, eh?
Sí, sí, no, l'any passat la sanció també li va mermar molt, no?, el seu inici. Recorda que només van ser 3 gols durant el poquet temps que va tindre de 2014, després va explotar i va ser una passada, però sí, començar de zero, començar també sentint-se còmode o sentint-se un dels protagonistes, no?, encara que no estiguera Neymar i Messi, això sempre va
bé. I tenim pretemporada, perquè
exacte,
quan el va fitxar el Barça,
no,
que s'havia d'anar entrenar d'amagat en un gimnàs allà a Sitges, no sé on.
Sí, sí,
i,
sí. Clar,
escolta, jo crec que aquest any, si Suárez, ho pot patar molt, perquè va acabar molt bé la temporada passada, se l'ha vist amb ganes, i és el que recordaves, Andrés, aquesta estadística que va gustar molt, va marcar molt pocs gols en els seus primers partits, i el Luis Enrique deia, ja hi ha ganat dos gols, i no arribaven, al final sí, a explotar.
Però a més molt generós també en quant a assistències, vull dir, també sí, l'hem vist més que marcar, ha donat assistències que podia haver marcat ell, però que ha estat molt generós amb els seus companys, no?, amb Messi i en Neymar, sobretot.
Sí, va ser molt, sí, va ser un dels aspectes pels que va destacar i pels que la gent tenia paciència, no?, perquè això és que costa 80 quilos, no marca gols, però sí que és veritat que la gent veia aquest altre aspecte. I, bueno, almenys de moment d'assistència, ja veurem quan entrin els gols, doncs, jo crec que aquest any, aquesta temporada, si Luis Suárez comença, pot lluitar fins i tot pel Pichichi amb Messi, vull dir, ho ha estat de la Premier, ha estat votador, començant des de zero, i a més, això és una gran sort pel Barça, no?, que començarà la temporada amb Vermaelen al 100% i també amb Luis Suárez al 100% respecte a la temporada passada, pinta molt bé.
Ara que dius de Vermaelen al 100% a la Supercopa d'Europa, veieu a la parella Piqué-Vermaelen o no? Creieu que Mascherano, com que ha tornat avui, serà el titular?
Jo ho veig amb Piqué-Mascherano,
Sí?
Supercopa d'Europa, sí, sí, sí. Jo el veig amb minuts potser de la Supercopa d'Espanya, és el doble partit, després de la Supercopa d'Europa, per no carregar de minuts el mateix Mascherano, que potser portava poc ritme, però la Supercopa d'Europa, tornant Mascherano avui, el veig fent de parella amb Piqué.
I tu, Andrés?
Sí, jo també, crec que han tornat abans, bàsicament per això, El dia 11 està ahir, és una poc més d'una setmana i mitja, o més o menys una setmana i mitja, i crec que és temps per a posar-se a to. No estarà al 100%, evidentment, però crec que jugarà tant Mascherano com Messi.
El que potser s'ha de treballar una mica més, almenys pel que hem vist en aquesta pretemporada, és la fragilitat a pilota parada, perquè han encaixat 3 gols en 3 amistosos, que és una de les assignatures que s'havia superat i amb nota a finals de temporada. Jo no sé si és perquè la defensa ha anat fent rotacions, Luis Enrique, en aquesta pretemporada, o perquè realment, no sé, s'ha baixat una mica...
Bueno, una mica això, després que la pretemporada també els rivals han estat de molta entitat, hi ha poca solidesa, poc coneixement del que deies, les parelles centrals, moltes rotacions, així influeix, i jo crec que no hem d'estar preocupats. A més, si una cosa han treballat l'equip tècnic de Luis Enrique és la pissarra, i l'any passat ens ho van demostrar, i mira, més val que els fiquin ara, que els rebin ara els gols, que no veuran la temporada ja, no? Jo estaria preocupat.
I abans de marxar, dues preguntes ràpides i vull que us mulleu. Pedro, si se'n va, fitxem fora o comptem amb Sandro i Munir? Andrés.
Bum, bona pregunta. Jo crec que n'hi ha que tindre paciència amb Sandro i Munir, però moltes vegades el Barça ha tirat de gent de la cantera i ha funcionat. No m'estranyaria.
Xavi?
No m'estranyaria.
Jo apostaria per Sandro i Munir i intentar donar més protagonisme també a Rafinha.
Molt bé. I, bueno, de fet, a la gira ja l'ha utilitzat, no?, per davant Luis Enrique, o sigui, en aquest sentit potser ho continua fent durant la temporada. I per últim, a la porteria, creieu que seguiran les mateixes rotacions o hi haurà algun canvi?
Jo crec que hi ha rotacions al revés.
Sí?
Estic, no sé, sembla que el Ter Stegen aquest any tocarà la Lliga i el Bravo farà Copa del Rei i Champions. Però la Supercopa Europa la jugarà el Ter Stegen perquè és una mica el premi, no?, a la Champions. I la Supercopa Espanya la jugarà el Bravo. Però després, no sé, m'intueixo un canvi de rols.
Sí?
Però seguirà havent-hi rotacions, perquè és que cap dels dos... O sigui, els dos
és que tots han fet titular. Mèrits per ser els porters titulars del Barça, no? Ter Stegen i Bravo, o sigui...
Sí, és que és un dilema molt gran.
Però bendito dilema, eh, Andrés?
Sí. Jo estic amb ell, jo crec que serà el mateix, serà com les maniques del rellotge, però al revés, no? Canviarà, donarà una volta durant l'inrevés. Tinc la sensació, perquè ja sabem que Luis Enrique per aquestes coses de les rotacions és molt seu.
Sí, a més vol tenir l'equip endolladíssim i que siguin competitius i tenir l'esperit competitiu en els gens, i també vol que el tingui el seu equip, i evidentment això s'ha demostrat que almenys aquesta temporada ha anat bé. Companys, que em quedaria aquí debatent amb vosaltres tot el migdia, però hi ha altres temes. Moltes gràcies als dos, Xavi i Andrés i Xavi.
Adéu,
una abraçada.
Bracafé és el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Atenció, amic taxista, que tenim una informació que t'interessarà. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barnacredit et concedeix un préstec en menys de 48 hores. Pim-pam, dit i fet. Sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barnacredit és la teva solució. Truqueu a Barnacredit 93487-1324, 93487-1324, o visita la web barnacredit.com. Like us better when we're wasted. It makes it easier to face. I ara parlem de l'Espanyol, perquè ja està a Barcelona després d'empatar 0 contra l'Avellino i guanyar la tanda de penals. Amb l'equip a Itàlia va estar Javier de Aro, el company de Tiempo d'Espanyol de la COPE. Buenas, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya que era imposible seguir el partido por la televisión, tú estuviste allí en el campo. ¿Qué sensaciones te dejó este cuarto amistoso el Espanyol de pretemporada?
Bueno, dejó las mismas que los otros partidos, muy buenas sensaciones, pero se sigue demostrando que falta gente arriba. Está claro que Caicedo solo no puede aguantar toda la temporada, y por lo tanto estamos a la espera de que el club pueda fichar como mínimo un delantero. Yo creo que vendrán dos, pero uno de ellos tiene que venir ya. Por cierto, que si no pasa nada,
¿sí?,
y los enlaces aéreos no fallan, ¿sí?, teóricamente... El chileno Enzo Rocco está a punto de llegar a Barcelona, y la lógica es que venga hoy, mañana pase revisión médica y posiblemente se ha presentado. Pero, claro, yo estoy ahora en Inglaterra, porque yo me he avanzado ya a la expedición de gente del Español, que esta tarde entrena a las 7 y que mañana viaja a Inglaterra para jugar los dos últimos partidos amistosos, el del Reading
el
sábado y el domingo frente al Southampton, antes de Ciudad de Barcelona.
Bueno, y ahora vamos a escuchar rápidamente lo que se dijo en zona mixta, ¿no, Javier?
Sí, yo creo que tuvimos la oportunidad, ya que estábamos solos allí, de hablar con muchísimos protagonistas, que luego los podrán escuchar ampliamente en Tiempo de Español.
¿Ah?
Y empezamos por el míster, por Sergio, que valoraba la pretemporada y también, por supuesto, la importancia de la victoria frente al Avellino.
Muy contento a nivel de trabajo, muy contento a nivel de sensaciones, muy contento a nivel de cómo el equipo está respondiendo, y bueno, la verdad que con muchas ganas de seguir trabajando a tope. La verdad que da gusto, ¿no?, cada vez que sales a entrenar, ver a la gente las ganas que tiene, cómo está compitiendo. Es verdad que este año el equipo parece que quizás está usando un poquito la forma antes de tiempo.
No, yo creo que bueno, la pretemporada pues se van probando cosas, van haciendo cosas, y no todos los partidos con vos, igual que a Lliga, igual que a todo arreo, así que sortim contents porque hemos fet una sessió més de preparació y per preparar-nos de cara a la Lliga, que és el que ens toca.
Creo que lo único que falta es el gol. Las sensaciones son buenas, el equipo la verdad que se está acoplando muy bien, los nuevos que han llegado y los que han subido el filial, la verdad que las sensaciones son muy buenas. El equipo está serio, está con confianza.
Faltan retoques, pero bueno, el equipo está compitiendo muy bien.
Creo que vamos bien, vamos en una línea muy buena, con
cuatro partidos de cuatro ganándolos y bueno, creo que eso siempre ayuda.
Parlaven el míster, Víctor Álvarez, Abraham, Roberto Correa, Caicedo, valorant doncs aquesta pretemporada a l'Espanyol. ¿Alguna cosa más, Javier, antes de despedirte?
Bueno, simplemente del tema Caicedo, que reconoció también que se está negociando su renovación, que tiene la cabeza aquí, que quiere seguir en el Español, pero también ha dicho en esa entrevista que podemos escuchar esta tarde que necesita alguien más arriba para poder marcar goles. La verdad es que contento por parte de la gente del Español después del empate de ayer, aunque se consiguió la victoria en la tanda de penalti.
Perfecto, pues te escuchamos en Tiempo Español esta tarde. Javier, gracias.
Gracias, Elena. Buenas tardes.
Baixem un esglaó, anem a parlar de la segona divisió. Antonio Gomariz, bona tarda.
Bona tarda, Elena. Sí,
avui parlem del Llagostera perquè el seu director esportiu, Oriol Alsina, t'ha explicat com afronten la seva segona temporada a la categoria de plata, oi?
Sí, hemos podido hablar con él y sobre todo vamos a destacar que ha dicho que la planificación deportiva sigue su curso, aunque algún fichaje que tenían previsto se les ha escapado y otros se están retrasando, pero advierte a la afición del Llagostera que hasta que no se cierre el mercado el 30 de agosto no cierran puertas a posibles llegadas.
Bueno, la verdad es que la planificación está yendo perfectamente bien. Quizá vamos un poco retrasados en que nos faltan tres jugadores, que no tenemos aún esos chicos y que seguramente tenemos que esperar aún más. Sí que sabíamos cuáles eran los fichajes que nosotros necesitamos, las posiciones. Algunos pues han podido, ya los tenemos, y algunos no, es una cosa normal en el proceso de cualquier pretemporada y de cualquier equipo. Me gustaría que estuvieran ya para poder trabajar con el equipo, pero bueno, como siempre pasa en la mayoría de equipos, pues seguramente tenemos que esperar hasta el 30 de agosto para acabar y finalizar lo que es la plantilla.
Añadir también que el Gerard López ayer debutó como técnico del filial del FC Barcelona con una victoria 5-1 frente al Tarrasa, y que la noticia está en sus declaraciones post partido, en las que manifestó que desea que el equipo compita en segunda A en vez de segunda B, pero que eso lo decidirá el club. Y también apuntar que el Nastic juega hoy su cuarto partido amistoso de pretemporada después de jugar contra el Asco, lo hace frente al Valencia Mestalla en Paterna a las 7:30.
Gracias, Antonio.
Bracacé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Natació, ens tirem a la piscina. Al Mundial de Kazan aquesta tarda tenim doblet de duos a la sincro. Bona tarda, Juan Arias.
Què tal? Bona tarda, Ona Carbonell. Puede aumentar su botín si a partir de las 4:30, en aproximadamente media hora, logra medalla en el dúo libre junto con Paula Klambur, aunque lo tienen casi imposible porque parten con la quinta puntuación. También son quintos Gemma Mengual y Pau Ribes, que concursan en la final del dúo mixto a las 16:15 minutos en waterpolo. España ha ganado 12-6 a Canadá y se clasifica para los cuartos de final. Su rival será USA, Estados Unidos o Hungría, eliminatoria que se disputará el próximo lunes. La protagonista es sin duda alguna Ona Carbonell, que lleva ya dos medallas. Ayer en el partido de las 12 no ocultaba su satisfacción por esos dos metales.
Es mi mejor puntuación nunca en un solo, desde que han cambiado la puntuación los jueces, ¿no? No me esperaba acabar el mundial del solo, de lo que se refiere al solo, con dos medallas, una de plata y una de bronce. Sabía que era factible, pero muy difícil, y la plata del otro día fue impresionante y el bronce de hoy pues muy emotivo porque me he emocionado nadando, he intentado emocionar a los jueces y al público y creo que lo he conseguido.
Aunque Ona sigue sumando medallas a título individual, el nivel general de la sincronizada ha bajado. Ona no quiso finalmente valorar si ese cambio a menos se ha debido al recambio de Esther Jaume por Ana Tarrés.
Gracias, Juan. Jo sempre ho dic, que a mi l'Ona m'encanta perquè a banda de competir amb el cap, també competeix amb el cor. I ara anem cap a l'última hora. Que avui ens la porta el Joan Heredia, que ha estat molt pendent de l'amistós del Real Madrid, oi?
Sí, Real Madrid contra el Milan, un partit d'aquests clàssics de tota la vida, partit que s'està disputant en el marc d'aquesta International Champions Cup. El partit ha acabat amb 0-0, ara s'aniran a la tanda de penals. Destacar sobretot la segona part que ha fet l'exporter ja de l'Espanyol, Quico Casilla, on s'està deslumbrant com el gran porter que és. Li ha tret dues molt bones a l'exdavanter del Sevilla, Carlos Bacca.
Molt bé, doncs fins aquí l'Esports Cope d'avui. Podeu seguir escoltant la Cope aquesta tarda i nosaltres tornem aquí demà a la mateixa hora.